Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella. El teu punt de trobada.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We are high.
Dèiem just en començar la ciutat d'avui. Si avui teniu pensat comprar-vos avui una rentadora, feu una cosa. Avui una rentadora, d'aquí dos mesos una assecadora i d'aquí mig any una nevera, perquè si no petarà tot alhora i llavors us esfonsarà la vida. Toni Cintas, molt bon dia.
Molt bon dia, però és que és veritat que quan et compres la rentadora, la assecadora i la nevera al mateix moment, peta al mateix moment?
Bueno, a veure, els mòbils viuen dos anys, eh?
Això es diu obsolescència programada, és a dir... programes per morir, no?
Fins i tot us explico una cosa, m'ho va explicar això un taxista a Madrid.
Se li va morir el taxi?
No, la bateria...
No, va arribar als 100.000 i va dir prou.
La bateria dels cotxes elèctrics.
Sí, sí, que, sí, sí.
Que dura com la dels mòbils.
Però no, val... home, no, dos anys...
Yes.
Sí, però aquesta és funcional, ara parlarem d'això. Sí.
Home, a veure, una bateria d'un mòbil val 20 euros, però la del cotxe ja...
Ja, ja val molt.
Ai, Déu meu.
Sí.
No, hi ha diferents tipus d'obsolescència. Avui parlem d'obsolescència, també la programada, però n'hi ha de diferents tipus. L'obsolescència és alguna cosa innata amb el fet de que hi hagi al darrere tecnologia o coses que comprem que acaben caducant. Ningú es veurà una aigua, ara que estic veient que veus aigua aquí, caducada, perquè entenc que aquesta aigua té un termini, no? Hi haurà un moment on aquesta aigua no serà potable i, per tant, el lògic és no prendre'n. El cas és que quan els grans fabricants... Això va començar, l'obsolescència, va començar en el moment en què es van començar a fer les primeres produccions en cadena. Quan es començava a produir en cadena, no? I per què? Perquè el cost de producció va començar a baixar. Llavors ja no es feien coses a nivell particular, o sigui, un que el tipus sastre a mida, que et fan el vestit a mida i aquest, dius, dura tota la vida, o aquell típic moble que tenim a casa que té més de 60 anys i que...
I no es trenca mai.
I no es trenca. En el moment en què el que volem fer és fer-lo la producció a l'engròs, evidentment hem de baixar costos, perquè la producció d'un sol moble no el podríem suportar, necessitaríem infinitat de personal, necessitaríem moltes màquines i necessitaríem molts diners i seria molt car. I llavors el que fem és baixar el cost de producció i amb això entra ja en marxa el tema de l'obsolescència. Per què? Perquè els materials no són els mateixos, perquè la forma d'encolar el moble o de treballar qualsevol cosa o de muntar un ordinador ja no és el mateix i, per tant, aquí ja comencem a preveure coses que no funcionaran tota la vida, sinó que tindran un temps de vida.
És a dir, que en comptes de comprar-ne un per tota la vida, te'ls faig més econòmics, però me'n compraràs quatre.
Sí, i això és el que està passant. Llavors, de fet, ara us diré, la primera vegada que es va començar a parlar d'obsolescència, es quedeu parats, va ser a l'any 1920. Que tothom diria, no? Això és amb la tecnologia.
Però sí, llavors feien les coses que duraven tota la vida.
Feien les coses que duraven tota la vida, sí senyor. Sabeu que hi ha una bombeta d'un parc de bombers d'Estats Units que porta més de 100 anys encesa i no s'ha aturat?
Imagina't.
Llavors les coses feien bé. Perquè no la van comprar en un todo 100.
Per tant, entenem que les coses es poden fer per tota la vida?
Clar, el tema està... en què és impossible que les coses puguin fer tota la vida. El que es poden fer és perquè les coses durin molt.
Home, però... si la bombeta aquesta encara...
Us imagineu el dia que pari?
Però vosaltres enteneu que per una empresa... Ara anem-nos a col·locar-nos en l'empresa que fa bombetes, eh? Imagineu-vos una empresa que fa bombetes o que feia bombetes, perquè ara avui en dia són totes amb LED, però abans eren incandescents. Us imagineu aquesta bombeta que feia bombetes i fabrica, jo què sé, 100.000 bombetes? Ja pot anar tancant l'empresa, eh?
Clar, no és la ruïna per ells, clar. Sí, està clar.
Per tant, i us estic posant aquest exemple expressament perquè la primera obsolescència amb la qual es va fer obsolescència programada, que va ser l'any 1920-30, la van fer a través de les bombetes elèctriques, perquè el filament aquest que portaven les bombetes que s'encén estava fet de tungstè, i llavors no és tungstè pur, sinó que hi fiquen partícules d'altres elements metàl·lics que fan que tingui un desgast. Per això hi ha un moment on tu encens una bombeta i pum, es fonia.
Sí, aquell filet fa pim.
Sí, exacte.
Us en recordeu, no? El filet?
Jo dic que van començar a fer-ho tot una mica més de xixina a boca.
I el bo és que fins i tot abans, tot i que avui en dia també passa, abans, quan compraves una bombeta, en el cartró deia té 10.000 hores. Doncs aquestes bombetes que es van fer el 1920-1930 tenien 1.000 hores, clar, llavors segurament es posaven en marxa menys vegades al dia aquelles bombetes i per tant, al cap de 1.000 hores, la probabilitat de que allò un dia l'encenguessis o a mig d'això es fongués la bombeta era elevada.
Una cosa, la bombeta aquesta que encara alumbra, com és que encara alumbra?
Clar, el truco d'aquesta bombeta és que no l'han parat mai.
Ja, però...
És que quan la parin se'ls acabarà la història.
Ah, perquè llavors el tornar a encendre és... Clar.
Vols dir que si no parem mai una bombeta no mora mai?
Tècnicament...
El que igual mors tu amb la factura de la llum.
Això segur.
Estem parlant d'incandescents, Res a veure amb els leds d'avui en dia.
Ja.
Vull dir, perquè ara ja no... Tècnicament, incandescents no se'n fabriquen, està prohibit ja, però sí que encara n'hi ha els estocs. Llavors, el que sí està clar és que una bombeta, quan és incandescent i es manté oberta, dura molt més perquè no té el cicle d'obert-tancat de calent-fred, sinó que es manté sempre a la mateixa temperatura. Aquesta bombeta que van posar en els parcs de bombers d'Estats Units, ja no recordo el lloc, ara si algú ens vol tocar i ens ho vol dir, ho agrairíem. Doncs, si busques a internet
el departament de recerca
bombeta,
de la ciutat,
parc de bombers, et sortirà. I el cas, i fins i tot tenen una webcam posada en la bombeta per comprovar que no se'ls hi espatlla, I aquesta bombeta segurament hauria de ser un error de fabricació, perquè la haurien fet
més a Livermore, California.
Jo tenim. Aquesta bombeta segurament deu ser un error de fabricació i la van fabricar més bona del normal, i no la tenen. Però clar, imagina't que hagués durat tant, o sigui, una bombeta que la necessiten allà, perquè el parc de bombers necessita tenir llum, doncs avui en dia, evidentment, ja seria segurament una bombeta LED, però quantes bombetes haurien hagut de comprar en 100 anys? Moltíssimes. Quina és l'empresa que s'ha estalviat això? Bé, l'empresa que l'ha fabricat. És que el cost d'aquesta bombeta hauria ser desorbitat, i mira, l'empresa...
Sí, home, però els ha sortit a compte,
Sí.
Llavors, una pregunta, perquè, a veure, a vegades hi ha molta diferència. Tots sabem que hi ha aquestes botigues on tenen de tot low cost.
Ara ja no és tan low cost, haig de dir,
Ara ja no és tan low cost, però sí que t'ha passat allò que necessito un pel de patates. Vas tu, compres en allà, peles una patata i la següent patata...
Ja no la pots pelar perquè ja...
Se't queda enganxat, no?
Sí. Sí, però no està en obsolescència. Això no està en obsolescència com...
No, això és xixinabé.
Com que...
Sí. Diguem-ne, sí. Realment, a vegades paguem un preu perquè estem pagant marca.
Allò de que comprar barat és comprar car, no?
Dues o tres o quatre vegades. Això amb les sabates, per exemple, es nota molt. Però les sabates també estan programades, perquè hi ha un tipus de sola que arriba un dia que se t'enganxa en el terra, Però sí que és veritat que a vegades no és tant la marca, sinó que el preu sí que influeix amb els materials,
Sí. No, i amb la tecnologia és el que més es nota. O sigui, nosaltres ens en anem, comprem un ordinador i aquest ordinador tindrà un temps de vida de 4 anys. I per què diem que té un temps de vida de 4 anys? Perquè nosaltres sabem que ara, avui en dia, hi posem unes aplicacions i uns programes a dintre, i internet i no sé què, i d'aquí 4 anys hi haurà uns altres programes, unes altres aplicacions que en aquest ordinador, si els hi posem, veurem que anirà molt lent, i al final diem és que aquest ordinador ja està obsolet. No? Mm-hmm. I qui l'ha fet obsolet? Realment l'hem fet nosaltres. Nosaltres, vull dir, la societat, ha acabat fent obsolet un aparell que volíem comprar en un sentit. Això és l'obsolescència. És programada? Home, sí, perquè quan el fabricant fabrica això, sap que té un temps de vida per al qual fins i tot li dona servei. Hi ha un altre tipus d'obsolescència que és amb els recanvis.
Val, atura't aquí, amb els recanvis. Home, que venen les notícies de les 11. I també m'interessaria molt això dels cotxes elèctrics, perquè ara ens omplim la boca dels cotxes elèctrics.
I això, i els mòbils.
I després resulta que al cap de 2 anys...
Sí,
i
són cares,
I són, exacte. Una pausa i...
Vinga.
I tornem de seguida. Fins ara.
Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ens hem posat al dia amb les notícies de les 11 i estem amb el Toni Cintas parlant de l'obsolescència. És a dir, quan tu compres un aparell i aquest mora al cap d'un temps perquè està programat per morir, no?
Sí, i dèiem que hi havia diferents tipus d'obsolescència, com per exemple parlàvem de l'obsolescència programada i apuntàvem a diferents altres obsolescències i ara us en parlaré una de la incorporada, que aquesta està condemnada, com si diguéssim. Que és, imagineu-vos que algú fabrica un aparell i el programa o li posa alguna cosa de tal manera que sàpiga que al cap d'un temps concret aquell aparell segur que deixarà de funcionar perquè el mateix fabricant se n'ha cuidat. No,
vaja, com un rellotge intern d'allò de...
Sí, i d'això tenim exemples, i ara estem apuntant en telèfon mòbil, correcte, perquè, per exemple, i ara apuntarem directament a una companyia, no passa res, no ens escolta ningú, Apple, sabem que va alentir els telèfons mòbils expressament, una versió de telefonia mòbil, amb una actualització perquè anessin més lents i la gent s'agobiés i anessin a comprar la nova versió del telèfon
aquell
mòbil.
Aquell telèfon que val 800 euros, no?
Sí, sí. Sí.
I, vull dir que barat no és, sí, sí. No?
No, i després dèiem, hi ha altres tipus d'obsolescència, eh? També hi ha l'obsolescència psicològica, eh? I aquesta la fem tots nosaltres. Quan veiem el del costat amb un aparell nou o un telèfon nou de la més alta gamma del que tenim nosaltres, i ens anem a la botiga a comprar-ne un per substituir el nostre. Això es diu obsolescència psicològica. I després apuntàveu al tema de les bateries dels cotxes.
Dels elèctrics, sí.
Exacte, sí. Duren massa poc del que haurien de durar.
I a més valen molt, són molt cares.
Aquest és el problema que té la tecnologia en aquest sentit. És veritat que s'ha invertit molt poc en tecnologies elèctriques, o sigui, en bateria, o en bateria a nivell en gros, perquè les bateries de telèfons mòbils sí que s'han empetitit i han fet que es duri més, però en les bateries, en aquest cas dels cotxes, encara no. I això és perquè, ja sabeu que aquí hi ha un oligopoli muntat, jo vull dir, molt baixa, empreses que es dediquen a vendre gasolina i que no els interessa que, no, jo diria molt baixet, que surtin bateries d'automòbil. Bé, el cas és que això jo crec que serà el que ara anirem visquent, que és l'empetatiment d'aquestes bateries i, per tant, que també pesin menys, perquè ja sabeu que això és indirectament proporcional al cost que costa moure el cotxe, per tant, el consum, i també a la durabilitat d'aquestes bateries. Ara ja s'estan començant a fer bateries que abans era necessari, si us en recordeu, deien sempre descarrega una bateria del tot abans de tornar-la a carregar. Ara ja no. Això es deia abans, aquestes bateries
de
tenien
fet,
memòria.
Quan compres un mòbil, el primer que et diuen és carrega-la a tope i descarrega-la a tope,
però ara
no?
Ara ja no. Abans sí que era així, ara ja no. Ara les bateries ja porten uns productes químics necessaris com per que no hagis de descarregar-la tota per tornar-la a carregar. Això ho feien perquè les bateries deien que tenien memòria, que el que feien era invertir el que tenien carregat en descarregat i descarregat en carregat. Bé, això s'ha solucionat, per tant, ara ja no passa, però sí que és veritat que continuen no sent barates, per tant, ens costen uns diners a l'hora de fer el canvi de bateria, que cap aquí és cap on està tirant la tecnologia, que en un temps veurem com les bateries dels cotxes, que es van utilitzant més i més cada dia, i sobretot els elèctrics, són els que més acabaran portant al mercat, i d'aquí, per tant, baixaran els costos, baixarà l'obsolescència d'aquestes bateries, per tant, també, i tindrem menys consum.
Tenim un tertulià, que és el Josep Maria Gallar de la Ferreteria Gallar, que va dient sí, no?
No, estic completament d'acord amb el que està dient. Jo potser perquè la feina m'ho porta...
Clar,
i
tu vens aparells d'aquests, no?
Sí, el tema, sobretot amb les bateries, la maquinària i tot això, es va canviar la tecnologia, abans era tecnologia de níquel-cadmi, i ara tot això amb els ions de liti, doncs, bueno, fa que, per exemple, el mateix carregador buida la bateria internament abans de tornar-la a carregar i fa tots aquests processos que abans havíem de fer nosaltres manualment, no? I això és veritat. Ara, amb això que em dius dels cotxes, no sé fins a quin cert punt, no? Jo tinc una anècdota del meu cunyat, un taller mecànic, i, bueno, allò que per defecte professional entra en un taxi a Madrid i entra en el cotxe i diu bueno, i diria la marca, un Toyota Prius d'aquests, que ha sigut pioner,
sí,
i es troba un taxi amb 900.000 quilòmetres.
900.000 quilòmetres.
900.000...
Però això són molts quilòmetres, quilòmetres, no?
Clar, el meu cunyat, el que diem, per defecte, al final li diuen al taxista, dic, bé, és veritat el que estic veient? Diu, sí. Un taxi funcionant a tres torns, diu, i manteniment va ser, els 400.000 va ser canviar les bateries, bueno, o sigui, les bateries te duren 400.000 quilòmetres.
No, ja apostem-hi, apostem-hi.
Jo vaig pujar un taxi, tot això venia, l'he comentat, vaig posar un taxi a Madrid i el senyor em deia, ho faig per consciència, em va costar una pasta el cotxe, i ara la bateria peta. I diu, i clar, se suposa que amb manteniment, o sigui que amb el menys manteniment et compensa el preu. Diu, però no el de tornar a comprar una bateria, no, que era caríssima.
Amb aparells electrònics hi ha sempre els dos extrems, eh? Tu et pots comprar, abans dèiem una bombeta i parlàvem de la bombeta, i resulta que hi ha una bombeta al món que encara s'encén des de
aquella
fa 100
anys.
I després, quantes vegades hem... Ara no, amb les bombetes LED, tot i que també passa, però abans compràvem una bombeta d'aquestes i anàvem a la ferreteria a comprar una bombeta i al cap d'un quart d'hora tornàvem a la ferreteria amb la bombeta fosa perquè
sí,
se'ns havia posat
sí,
10
sí,
minuts.
Sí, tant,
vull
tant.
Dir que això és una probabilitat, evidentment, però que el que s'agafa és la mitjana. Segurament pocs cotxes hi han que siguin capaços d'arribar als 900.000 quilòmetres i també hi haurà pocs cotxes que necessitaran un canvi de bateria constantment.
Però ell em va dir que ho havia mirat i que a partir dels dos anys el tema començava a fer catufos, que tenia la meva mare.
Clar, perquè un cotxe convencional als 300.000 quilòmetres ja te'l pots canviar, no?
Bueno, jo n'he vist d'1.600.000, eh? Jo he vist cotxes d'1.600.000.
Sí, sí, sí.
Però amb què anaven aquests cotxes?
Devien ser el cubo, això.
Perdona.
Tot és fruit d'un bon manteniment.
Devien anar amb gin tònic, eh? Perquè...
I de les mans del que porta
un bon
cotxe.
Conductor,
tot és fruit d'un bon manteniment.
Un bon manteniment.
Un conductor que no derrapa, que canvia l'oli.
Bé, ho deixo. Molt bé.
Que vagi molt bé. Gràcies, Toni.
Gràcies. Fins ara.
Gràcies. Adéu.